Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Amb ganes d'aprendre i millorar el nostre català i, sobretot, passar una bona estona jugant i, de retruc, potser, guanyant fins i tot un llibre. Això és el que ens motiva al Català al carrer cada dimarts a les 11 i uns minuts. Saludem la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Com va anar el teatre?
Ah, bé, molt bé, molt bé.
Dissabte sí. Estrena de cine i la teatre. Sí. Els vam tenir aquí dimarts passat i en tenien moltes ganes.
I tant, sí, sí, estaven nerviosos, que això ja és el que toca, no? Però bé, va estar molt bé, va ser molt entretingut, i ja ens van dir que eren diferents sketchos així més curts, no era tot una trama sencera, i això, cada un era una mica diferent, hi participaven no tots els actors en tots els sketchos, vull dir que donava molt de joc, els temes també, i una bona assistència de públic, per tant, va anar la mar de bé.
I, a més, tens una altra recomanació per convidar els oients aquesta tarda mateix.
Sí, doncs això, continuem amb activitats. Avui fem la presentació d'un llibre conjuntament amb la llibreria L'Odissea, que es farà aquesta tarda, avui mateix, a les 7 de la tarda, a l'Escorxador. Presentem un llibre que es titula Peti qui peti, i l'autora és la Marta Pérez Verge. Potser aquesta autora, doncs, algú li sona perquè participa al programa La Tarda de Catalunya Ràdio, i en aquest programa el que fa és explicar refranys i frases fetes i jocs de paraules. És una persona que ja fa anys que es dedica a investigar, és jove, però ja fa anys que investiga sobre refranys i també fa divulgació. I bé, ara ha escrit aquest llibre. Nosaltres ens ha interessat lligar-ho una mica amb la celebració del Dia Internacional del Joc, que sempre intentem fer alguna activitat. El Dia Internacional és el 28 de maig, aquesta setmana, dijous, i avui doncs ho hem lligat una mica perquè, de fet, aquest llibre va relacionat amb jocs, en aquest cas de paraules i de frases. I bé, això, amb el títol, doncs ja veiem una mica peti qui peti, doncs va per aquí. És un recull molt ampli de refranys i frases fetes, però no només és el recull, sinó que explica l'origen d'aquestes frases, que a vegades doncs, també és curiós. Aquí en algun programa ja n'hem explicat també d'orígens de frases fetes, i si algun dia tenim temps, a partir d'aquest recull nou que ha sortit ara, doncs també en podem explicar més.
Moltes vegades sorprenents.
Sí, sí, sorprenents, perquè sí, és veritat, no sabies per on anava la història, no? I també el que fa és proposar-ne de nous refranys, perquè, clar, és veritat que si ens hi fixem, la majoria de refranys estan relacionats amb oficis ja molt antics, amb la societat de fa molts anys. No són actuals, no se'n creen de noves. Ella fa propostes. Jo crec que és complicat, eh? Ja és complicat fer servir els refranys de fa anys.
Els de sempre.
I que els nous que tinguin arrelin i s'utilitzin, doncs, també. Però bé, s'haurien d'anar com això, adaptant al present, als temps actuals, i anar-ne creant de nous, i per això doncs ella també em proposa. En aquesta presentació hi intervindrà l'autora, o sigui, vindrà l'autora. També hi intervindrà el Juli Bernat, que és un professor d'institut de fa anys, d'aquí a Vilafranca. I també hi participarem nosaltres, al Servei de Català, sobretot a la part final, després de la presentació, perquè hi haurà jocs lingüístics relacionats amb els refranys que surten al llibre i d'altres, doncs perquè les persones que assisteixin a la presentació també hi puguin jugar una mica. I d'aquesta manera doncs també és per anar refrescant la memòria i anar-los coneixent, si no els havíem sentit mai, i anar-los utilitzant. Doncs això, és obert, un acte obert a tothom. Nosaltres hi participarem amb alguns alumnes dels cursos que aquella hora tenen classe i avui faran activitats aquí a partir dels refranys. Però és obert a tothom a les 7 de la tarda a l'escorxador.
Aquesta és la recomanació que ens fa la Teresa. Us hi podeu sumar aquesta tarda a les 7. I ara toca classe a Ràdio Sant Sadurní i mira, també anirà de refranys i expressions.
Doncs nosaltres que tornem amb una nova càpsula del Català al carrer, arribant a aquesta recta final del maig, endinsant-nos d'aquí poc al juny, ja a l'estiu. Ja s'estan vivint algunes festes. Jo que soc diable, Sònia, ja he anat a algun correfoc. Això vol dir
ho penso.
Ja arriba la calor, ja arriba el bon temps. I avui estem aquí per parlar d'aquesta època que s'acosta i d'un fruit que d'aquí poc surt i podrem menjar la cirera.
Efectivament. Ara els dies ja sí que s'allarguen del tot, les escoles ja ens sumen al final de curs i molts ja comencem a comptar els dies que falten per a les vacances. I el refranyer, esclar, també ho nota. Tenim, per exemple, refranys com ara maig acabat, estiu començat, disculpeu, aigua de maig, pa per tot l'any, maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol, i pel maig, cireres a sacs. Parlant de cireres, avui us vull parlar d'una expressió que segurament també conegueu, que és ser la cirereta del pastís. La cirereta del pastís és aquell detall final que completa una cosa bona o que la fa encara millor. Per tant, és un sentit molt positiu. Per exemple, la victòria del juvenil va ser la cirereta del pastís d'una gran temporada. També podem dir posar la cirereta, en aquest mateix sentit. És a dir, no és una expressió excessivament fixada. Per exemple, podem dir el grup Ginestà va posar la cirereta a un festival espectacular. També podem dir la cirereta del pastís la va posar la pivot del primer equip amb un triple a l'últim segon del partit. Aquesta expressió, com us deia, és positiva, però per a sentits negatius també tenim expressions per aquest mateix significat, no? Però això, en la banda negativa. Podem fer servir, per exemple, ser la gota que fa vessar el vas o només faltava aquesta. Fixeu-vos, en català diem el vas, en aquest cas, i no el got. Sí? Per exemple, la seva falta de respecte va ser la gota que va fer vessar el vas. O ens va dir que no complíem els objectius. Només faltava aquesta, no? Segur que les coneixem. L'important és que no fem encreuaments amb el castellà, en aquest cas, perquè són expressions doncs, que ja tenen una tradició en la nostra llengua. I avui us porto un poema de Montse Ginesta que il·lustra aquesta expressió que és tant del mes de maig. El poema fa així. Ballarina, perla fina, cirereta del pastís, tens l'encís d'una baldufa i endolceixes el cel gris. Ballarina, ballarina, a cada volta un somrís.
Doncs amb aquest poema, nosaltres que ens acomiadem d'aquesta nova càpsula del Català al carrer. Moltes gràcies, Sònia.
Gràcies a vosaltres.
Mig minut llarg i ens plantem a un quart de 12. Comencem el concurs del Català al carrer. Teresa, en quin àmbit o en quin sector ens mourem avui amb les definicions i les paraules?
Doncs avui canviem de sector i parlarem d'animals. D'animals i, bé, vocabulari relacionat amb el món animal. Tant més domèstic, de granja, com, bé, sí, més salvatge, diguem. De tota mena. I bé, comencem, eh? Deixem anar paraules, per tant, avui totes tres són noves.
Paraules no, definicions.
Ai, definicions,
paraules,
sí.
A càrrec
les paraules ja les diran.
Això mateix.
Però són noves perquè estrenem tema. A veure, la primera. Conjunt d'aus de corral. Com anomenem un conjunt d'aus de corral? O sigui, el conjunt de gallines, oques, ànecs, el que es pot trobar així en una granja, té un nom. Doncs bé, aquesta paraula té 6 lletres. Una altra, part exterior, externa, de la boca dels ocells. Com en diem, d'aquesta part que sobresurt, que serveix doncs, perquè mengin, perquè es defensin. Quin nom té? És una paraula de 3 lletres, ben coneguda i fàcil, eh? I la tercera, Què fa el gos quan crida? O sigui, com en diem del so que fa el gos? Podem dir que el gat miola, no? Doncs el gos què fa? Ja depèn de com és el so, doncs es pot dir d'algunes maneres diferents.
Hi ha variants.
Sí, perquè cada so doncs s'interpreta d'una manera que ens està dient una cosa diferent al gos. Potser n'hi ha un parell que són les més conegudes i habituals, n'hi ha alguna altra que ja les diré, però bé, donem opció doncs, a dir-ne més d'una. Si ho diem en infinitiu, això, el que fa, doncs pot tenir 6 lletres, 7, depèn de quina de les opcions triem. Vosaltres proveu i ja està. Hi ha maneres de dir doncs, el que fa un gos. Deixem aquestes 3.
Proveu el 93-87-26-26, al telèfon de Ràdio Vilafranca. Anirem donant números i just abans de plegar, abans del flash, de 11:45, sortejarem el llibre. El llibre avui és pensat per més ganàpies. Portem uns quants dimarts regalant llibres infantils. Avui està recomanat a partir d'11-12 anys. Es diu 3 cops de sort. És de Sheila Tornes, traduït per Marc Donat, del Jardí Secret de Viena, i ha tingut el premi Newbery, i a més també està recomanat per la biblioteca Junior Library Guile. O sigui que ve molt i molt ben recomanat. La protagonista és una noia, ara us explicarem més coses, però sona el telèfon, sona el 93-87-26-26 i l'atenem. Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Miri, de fent, bé.
A recer de la calor, aquests dies?
Ai, sí, no es pot sortir al carrer ara, ja.
Sí, és veritat. Doncs una bona opció és quedar-se a casa, escoltar la ràdio i baixar persianes.
Sí, sí.
Emília, juguem. Pots triar la definició que més t'agradi.
La segona, quina ha dit?
La segona, dèiem, part exterior de la boca dels ocells.
El bec.
El bec, exacte. Doncs això és la part que sobresurt, la que veiem, i en diem... Sí. Bé, que serveix per agafar, per menjar, però també per defensar-se, moltes vegades, no? Per picar.
Per picar, sí.
I si ho hem d'escriure, pensem que s'escriu amb B alta. B, E, C. Eh? Aquestes 3 lletres.
Molt bé.
Molt bé.
Arriba i moldre, Emília.
I tant.
Felicitats.
Sí, i tant.
Gràcies.
Gràcies.
Bon dimarts.
Bon dia.
Adéu.
Adéu, adéu.
I també ha trucat al 93-87-26-26 la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Com anem?
Doncs pues mira, esperant amb vosaltres i sentir-se i a veure si l'endivinem, aquesta dels ocells ja ha passat de llarg.
I si no l'endivinem no passa res, eh? El número igualment te'l donem.
Però és aquesta la gràcia, eh?
Ah, a tu t'agrada guanyar, endivinar, encertar-la, eh?
M'agrada suau, el que guanyo, que sigui suat.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, doncs bueno, ens en queden dues, eh? Ja hem dit el bec.
La del gos, oi? La del gosset.
La del gos, va.
Per del nen de 4 potetes.
Què et sembla, doncs? Com en dius del que fa un gos?
Jo diria que lladrar.
És una manera de dir-ho, és el que deia, hi ha diferents possibilitats.
Sí.
Lladrar, a vegades, em sembla que no és
bordar,
adequat.
Bordar.
Doncs bé, ja ens has dit un parell, eh? Perquè lladrar a vegades ens sembla que és castellà, que seria un barbarisme, perquè s'assembla més al castellà a ladrar, eh? Però en català també existeix lladrar. I ja ens has dit també un altre, que podria ser bordar, eh? El gos borda o el gos lladra. I bé, si tenim temps ja comentarem alguna altra coseta.
D'acord.
Però de moment resol.
Ho has suat molt bé, això, eh, Paquita?
Sí. Molt bé, va, petona.
Sort amb aquest dos, que vagi bé.
Vinga, bona setmana.
Adéu, igualment.
Adéu.
Tenim un parell de trucades en espera, però hi afegeixes una definició i així s'ho van pensant mentrestant.
Vinga. Tenim pendent aquesta, que és el conjunt d'aus de corral, de 6 lletres. I podem afegir el nom d'un animal semblant a una abella, però més gros, eh? És una mena d'abella, però això, és més gros. I té 7 lletres. I encara afegim una altra. Aquest cas, al contrari, seria un gos, però jovenet, un gos petit. Com en diem d'un gos quan és petit i juganer? Aquest cas té 6 lletres. Va, ja en tenim més.
I tenim dues trucades en espera. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
El número 3 per tu, i
gràcies.
Pots anar per la que ens quedava o per alguna d'aquestes noves, tu tries.
A veure, un cadell pot ser el gos petit.
Ah, mira, l'última que hem dit, eh? Doncs sí, El gos jovenet, petit, juganer, això en diem un cadell. Molt bé, això ho buscàvem, eh? També ho podem dir amb un lleó, podem dir amb un llop, amb altres sí, animals, mamífers, generalment, doncs en diem cadell. Molt bé.
Arribar i moldre, fantàstic. I felicitats.
Gràcies.
Que vagi bé el dia.
Adéu.
Adéu. Gràcies. Adéu.
Adéu.
I seguim rebent trucades al 938726626. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per quina vas? Tens el 4, perdona. Primer el 4 i ara per on tu
sí,
vulguis.
Sí, el que passa que estic una mica perdut. Suposo que hi queda la primera que heu dit, que
sí,
és aquella del conjunt d'animals.
Exacte, digue'ns aquesta.
I em sembla que és aviram, no?
Ah, doncs ja està. Veus que bé? Així ens resols sí, la primera del dia. Molt sí, bé, aviram és això. El...
Puc fer... Vale, va, d'acord.
Digues.
Puc fer una pregunta molt ràpida.
Va.
Ahir, a Ràdio Vilafranca, hi havia una noia que parlava de cuina i feia esment a cuinar beines de pèsol. I jo, aquí, jo sempre n'hem dit tabelles. Beina és català?
Ara ho hauria de comprovar, jo, això, eh? Perquè aquestes paraules, a vegades, doncs, pot ser que aquí, en aquesta zona, diguem més tabelles... però no vol dir que no sigui correcte. A mi em sona bastant que... bé, la veritat. Però,
segons el diccionari...
Va, la Sílvia ens ha trobat.
És beina.
Ah, això és el que anava a dir.
Amb B alta i E.
A mi el que
beina,
em sona és
tabella...
això. Però beina no, oi?
No.
Per tant, això deu ser una mica la confusió. En castellà sí que deu ser beina, amb A.
Sí, en castellà és beina.
Clar, però en català és beina, això. Beina sí, o tabella, llavors amb B baixa, oi? Tabella,
d'acord.
Tabella amb B baixa, gràcies. Beina amb B alta.
I beina amb B alta, sí.
Correcte. Gràcies.
Ja li direm a la Gemma, quan torni a venir, que ens visita un cop al mes, ja li direm que són beines o tabelles.
En tinc una altra, però no us vull fer perdre el temps. Una altra que vaig sentir, que tampoc no tinc clar, però no us vull fer perdre el temps. Però gràcies, un altre dia.
Sí. Gràcies, Josep Maria, doncs.
Gràcies.
Tens el número 4, que vagi bé.
Molt bé.
Adéu-siau. Beina o tabella?
Sí, això m'ha sonat estrany a la beina, però és veritat que beina sí, sí que es diu.
Li dic a la Gemma.
Vinga,
la pròxima vegada ho direm bé. Quina definició
que ens
queda?
Va, aquest animal semblant, no? Semblant a una abella, diguéssim, és com una mena d'abella, però més grossa, eh? Similar, un insecte així bastant pelut i semblant a una abella que molesta... No pica gaire, les abelles piquen més que aquests animals. I a vegades també ho diem referit a una persona, també li diem això.
Quan és pesada,
aquest adjectiu.
Potser.
Sí, quan és una mica pesada, que va donant voltes una mica com fan aquests insectes, no? Com les abelles o les mosques, o això, que el tens per allà voltant, fent una mica de nosa, que no calla mai, una mica així, donant voltes al voltant de les coses. Aquesta és l'altra que ens quedava. Encara hi puc afegir una tercera.
I tant.
Mentrestant s'ho rumien.
Tot ajuda.
Vinga. Un tipus de petxina ideal per fer el vermut. Com en diem d'aquest tipus de petxina? Quan anem a fer el vermut, que en demanem, que a vegades no ho diem prou bé. Potser també hi ha un parell d'opcions, però bé, ho deixem així, obert. Pot tenir 7 lletres, pot tenir 9, depèn de la que trieu, eh? És que així per definir costa una mica. Si ho veiéssim a la vista, ho tenim claríssim que hi ha una cosa o una altra. Bé, no us embolico més. No us embolico més.
Recordo el telèfon. 938726626. Aquesta abella més grossa i molesta i aquestes petxines ideals per fer el vermut del diumenge. I recordo que el llibre d'avui està recomanat per nens i nenes a partir d'11 o 12 anys, però sabeu que això és molt subjectiu. I té com a protagonista a l'amo Lobó, que té previst passar l'estiu als seus 11 anys al seu poblet de Carolina del Nord, donant un cop de mà al cafè de la família i buscant un primer cas per l'agència de detectius privats que acaba de fundar amb el seu millor amic. Ho diu, quan et poses a les mans de la millor agència de detectius, ni un huracà pot impedir que resolguis el misteri de la teva vida, encara que els detectius en qüestió només tinguin 11 anys. Com dèiem, està premiat, té el Premi Newbery i molt recomanat. És el nostre premi d'avui. Deies que volies aprofundir una mica en lladrar i bordar.
Bé, sí, de fet, això ja han sortit les dues formes. Si fem servir bordar, doncs pensem que hem de dir al gos borda. No borda, eh? borda, perquè bordar s'escriu en vol, que passa són aquests sons que quan estan en una síl·laba àtona doncs sonen com una U, encara que s'escriguin com una O, però en canvi quan és tònica, que seria el cas quan diem borda, aquí sí que aquesta vocal sona perquè és la síl·laba forta, doncs hem de dir O, borda i no burda. Quan diem bordar, normalment diem que és un lladruc amenaçador, més que ja intimida una mica. Lladrar també és amenaçador, però no té intenció d'atacar, diguéssim, el gos, sinó que simplement t'amenaça una mica. I després, altres que teníem, doncs podia ser altres sons que fa el gos, doncs pot ser udolar, grinyolar, clapir, el gos clapeix.
El gos també udola, igual que
udola, el lloc? Udola, sí, a vegades, sí, quan té dolor, no sé ben bé, jo crec que es refereix més a quan li fa mal alguna cosa, udola o grinyola, també quan té algun sentiment així de dolor. Hi ha algun substantiu, com ara el lladruc, diem que el gos fa lladrucs, són aquests, un crit curt i fort, o una bordada, el fet de bordar, doncs és fer una bordada de gossos, per exemple. Bé, noms relacionats amb aquests sons. I encara si volem fer servir la onomatopeia, doncs diem que el gos fa bup-bup.
Bup-bup.
En català no fa guau-guau.
Sona molt infantil, no?
Sí, però bé, les onomatopeies ja ho són una mica.
Són per la canalla, sí.
Perquè si dius que fa guau-guau, també és més o menys igual. Però aquesta seria l'onomatopeia que es fa servir en castellà, en canvi en català l'onomatopeia, que el so que sembla que es reflecteix més el so del gos, doncs és bup-bup.
I s'escriuria amb un guionet entre mig?
Sí, bup, amb dues B's altes, guionet, bup. B-U-B, B-U-B. Sí, sí.
Amb B final, no P.
Ah, sí, no, amb B.
Pensava que era bup.
No,
bup.
Clar, amb és B, que sona pràcticament igual.
És complicat
igual.
De saber sí, si sí, és una o l'altra.
Doncs són Bs, són quatre Bs, dues i dues.
Bup-bup. Això fan els gossos.
Sí.
I fareu el vermut aquest diumenge.
Va.
Segur que hi posareu aquesta petxina, que és ideal. I
sense closca.
En moltes cases hi ha la salsa
exacte.
A la vostra manera.
Quan ho posem per fer el vermut, les closques ja no hi són.
No, és veritat. I normalment surt d'una llauna i va directe al platet.
I cares que són,
Sí, són carotes, són carotes.
Necessitem només un escuradents.
Hi ha botigues on les tenen protegides,
fins i tot. Sí, com si fos una cosa de molt de valor.
És una de les paraules que ens falta, aquesta petxina ideal pel vermut. Pot tenir 7 o 9 lletres.
I encara ens falta també aquesta vella més grossa.
Sí.
També ara he pensat que també es pot dir de dues maneres, i és sinònim, Aquesta mena de vella que ens dona voltes pel voltant, que ens molesta. Penseu-hi.
I el telèfon és el 938072626. Mentrestant, tens un refrany del llibre que ens has recomanat, que es presenta aquesta tarda, que hi podem anar a les 7 a l'escorxador.
Bé, com que en aquest llibre, com us deia, doncs explica orígens de refranys, doncs bé, n'he trobat un per aquí que m'ha fet gràcia, que és a 3/4 de 15.
M'agrada molt aquest.
Sí, es diu això, anar a 3/4 de 15, no? Quan una cosa no va gaire bé, precisament, no va l'hora. L'origen ve del canvi de la manera de comptar les hores, diguéssim. O sigui, abans els rellotges eren de sol, i, per tant, doncs, a cada població l'hora no era exactament la mateixa. Segons la inclinació del sol en el moment en aquella població o en aquell rellotge, marcava una cosa o una altra. Però quan va arribar el tren, doncs això es va haver de normalitzar i que tot arreu les hores fossin iguals o, com a mínim, doncs, a partir d'uns criteris, que sí que hi ha canvis d'hores segons els llocs, però bé, que això es pogués dir que un tren surt a una hora igual a tot arreu, perquè si no allò no era... Llavors encara haguessin anat pitjor que ara els trens, Això és al voltant del 1900, doncs arriba a Catalunya aquesta normalització dels horaris, i sembla que a Vic van instal·lar un rellotge nou que l'esfera marcava les 24 hores, o sigui, totes 24 dins el mateix tomb de les agulles. Això es veu que va ser un caos, perquè la gent no s'aclaria com ho havien de llegir. Allà quan eren les 3 hi havia un 15, va ser caòtic, i d'aquí va venir això doncs, de dir que una cosa caòtica doncs, anava a 3/4 de 15.
Bona.
Perquè no s'aclarien on hi havia el 3, on hi havia el 15, quina hora era, bé. un embolic. Total, que Vic van canviar el rellotge i van tornar a posar el que marca 12 hores i torna a donar el tomb i ja està, no?
Bé. I acomiadem el català al carrer regalant el llibre, aquest Tres cops de sort. Surt el número 1. Emília, el llibre és teu. Quan puguis, passa per Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dimarts.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els municipis petits esperen en candeletes l'oferta pública de secretaris i interventors. Aquesta setmana el govern aprovarà una oferta d'ocupació pública històrica en què es convocaran 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que denuncien la falta d'aquests perfils professionals. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé la problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com a secretari acumulat, un secretari que té la plaça a Avinyonet i que comparteix hores amb Santa Fe. Alguns ajuntaments es troben, però, amb dificultats per trobar secretari i sense aquesta figura es paralitza tot el funcionament. Gelida donarà a conèixer divendres la restauració de les pintures de la capella de Sant Roc. L'església del Castell de Gelida acollirà el divendres a 8:15 del vespre l'acte de presentació de la restauració de les pintures de la capella de Sant Roc, un conjunt patrimonial d'interès històric i artístic. La jornada donarà a conèixer els treballs de conservació i recuperació amb una conferència del restaurador Aleix Barba i una explicació tècnica a càrrec d'Irene Sangles, membre de l'Associació d'Amics del Castell de Gelida. També hi participarà el cor parroquial amb una actuació musical. L'activitat gratuïta i oberta a tota la ciutadania inclou un refrigeri final a l'exterior del recinte. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Gelida, l'Associació d'Amics del Castell i la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni cultural i arquitectònic de Gelida. La 44a trobada d'Olèrdola referma de nou els vincles d'unió del municipi. Presidida per una intensa calor i un gran ambient de germanor, aquest cap de setmana s'ha celebrat el conjunt monumental la 44a edició de la trobada d'Olèrdola. A l'hora de fer balanç d'aquesta edició de la festa del municipi, des de l'Ajuntament s'ha posat l'accent en la implicació d'entitats i en els comentaris satisfactoris recollits dels participants de la trobada. Míriam Molinari, tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, assenyalava que es podia percebre en alguna franja horària un punt menys de gent que l'any passat, però els assistents expressaven aquesta satisfacció per haver viscut la trobada. En concret, durant la nit de dissabte s'apreciava una afluència de públic lleugerament inferior en aquest moment. L'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, oferia una valoració global positiva d'aquesta 44a edició per l'ambient de germanor i agraïa entitats i personal de l'Ajuntament la seva feina per fer possible una nova edició de la festa al municipi. I es presenta a Cunit el conte Les Marietes són de colors. La llar d'infants municipals Les Marietes de Cunit ha creat el conte Les Marietes són de colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com els gegants, el drac o els capgrossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer dins la situació d'aprenentatge Les Marietes i el taller de collage, emmarcat en la programació de les trobades a la llar Compartim l'Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez i ha estat adaptat per Colla Dolç. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Lorite i de Colla Dolç i partitura elaborada per Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Kerli Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació.
Penedès en xarxa.
Pantalles, tot sovint hi ha polèmiques, algunes reals, d'altres d'artificials, per aconseguir audiència, però avui volem començar amb una polèmica amb majúscules que enfronta Mediaset i Antena 3 arran de la sentència del Tribunal Suprem que obliga Antena 3 a deixar d'emetre El Rosco de Passapalabra. A 3 Media, doncs, al final ha perdut aquesta guerra del Rosco de Passapalabra. Ha anat així. La sentència que ha dictat la cambra posa fi a una demanda que ha durat anys i implica que Antena 3 pot seguir emetent Passapalabra, però sense la prova final del Rosco que conté el moment de màxima emoció. Tot i això, la sentència ha deixat oberta una petita llacuna perquè Antena 3 continuï emetent-la a canvi de pagar una indemnització que encara no s'ha pactat. Carles Gala, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Embolica que fa fort entre Mediaset i Antena 3 per aquest Rosco, la guerra del Rosco de Passapalabra.
Sí, és que aquest Rosco funciona molt bé d'audiència, no només pel moment del Passapalabra, sinó perquè el que ve després del Rosco guanya d'audiència. Això vol dir que guanyen els informatius. I si Vicente Vallès actualment doncs és el, diguem-ne, qui té més audiència, no? Crec que és al vespre que està ell. No estic segur si encara hi és ell, però és igual. Ara mateix, el líder d'audiència a nivell d'informatius del vespre és Antena 3. Per què? Perquè va darrere del Rosco. En l'època, de fet, aquesta setmana, en el mateix Pedro Piqueras, en el programa del Broncano, va explicar, va fer una mica de recull d'això i va dir que la importància del Rosco justament era per això, perquè quan el Rosco estava a Telecinco, ell era el líder també, a Pedro Piqueras, a l'informatiu del vespre, i per tant això s'emporta l'audiència clarament. I què passa aquí? Doncs la història es remunta al 2010.
És complicada, parlant... Hi ha productores pel mig, diversos països.
Sí, i en aquell cas Telecinco emetia el programa, però va demanar la productora britànica ITV, que és qui té els drets del Rosco, no de Passapalabra, sinó del Rosco, doncs va dir que no tenien els drets i que per tant doncs allò no podia ser i que no podien seguir emetent aquell programa. I, de fet, el Tribunal Suprem va donar la raó a ITV i el 2019 va obligar a Telecinco a deixar d'emetre Passapalabra de forma immediata. La clau econòmica ha arribat ara, és que l'Audiència de Madrid ha condemnat definitivament a Mediaset a pagar una indemnització històrica de 73 milions d'euros a la cadena ITV, i aquesta multa correspon a la devolució dels beneficis publicitaris i també d'explotació que Telecinco va obtenir de manera il·legal durant els 7 anys, entre el 2012 i el 2019, que va continuar emetent el programa sense tenir el contracte vigent amb ITV. Què passa a partir d'ara? Doncs que quan Telecinco va perdre el programa el 2019, Antena 3 va moure fitxa ràpidament i va comprar a ITV els drets oficials de Passapalabra i des de llavors l'emet amb un èxit rotund d'audiència. Però la productora holandesa, aquí és que comencem a donar-li voltes,
embolica que fa fort.
Sí, que és MC Anef, ¿vale? És la creadora original del Rosco, a Itàlia, va demandar a 3 Media reclamant que el Rosco era seu i que ITV no tenia cap dret a vendre'l. A partir d'aquí, el Tribunal Suprem ha ratificat també la sentència de l'Audiència de Barcelona, que dona la raó a aquesta productora, diguem-ne, holandesa, i el Rosco és una creació intel·lectual independent d'aquesta productora. I com a conseqüència, doncs ara el Suprem prohibeix també a Antena 3 emetre la prova del Rosco i l'obliga a destruir les gravacions que el continguin, i si no arriben a un acord econòmic amb els veritables amos dels drets, doncs això hauria d'acabar-se allà. Què passa? Doncs que davant d'això, Mediaset ha fet una jugada mestra, sembla ser, que és que fa un moviment estratègic i va comprar a la productora holandesa els drets d'explotació del Rosco per a Espanya. I el contracte es va tancar sota unes condicions que fins ara doncs, quedaven suspeses pendents de que el Tribunal Suprem ratifiqués que el Rosco pertanyia a aquesta empresa holandesa i no pas a ITV. I, per tant, un cop ha sortit ja aquesta declaració, llavors el contracte de Telecinco ja és vigent. Què podria passar? Doncs que Passapalabra deixés de fer el Rosco, potser manté el programa i podria continuar fent algun tipus de prova final, però no amb el Rosco, i que Telecinco doncs, faci un programa que es digui, per exemple, El Rosco, i que faci només. I que llavors a la mateixa hora tinguem dos programes una mica similars, una Telecinco i l'altra Antena 3. Per tant, veurem com acaba aquesta història.
Un Rosco, que és la prova final actualment de Passapalabra i que té el moment de màxima tensió i de màxima audiència i que ens ha regalat moments com aquest.
Venga, voy a probar el primero que se me ha venido así de...
Al M, ¿vale? Tiempo, empieza por M. ¿Apellido del jugador? ¡Sí!
Cop fort, doncs, per Antena 3, perquè actualment és un dels vaixells insígnia de la cadena i, com deia el Carles, dia rere dia, el programa més vist a la tele. Sí, que aviat sí. Està dit.
Sí, sí, realment funciona molt bé. I si em permet, Sílvia, tenim una última hora, a més, sí? D'ara fa una horeta, més o menys, i és que el govern espanyol de Sánchez acaba d'adjudicar finalment el nou canal de la TDT, que vam parlar fa uns quants dies, en què hi havia un concurs per tenir un nou canal generalista a tota Espanya, a la TDT, i que s'hi presentava, si us recordeu, Mediaset, perquè volia ampliar, diguem-ne, el número de canals a la TDT. I, per altra banda, també hi havia un grup una sèrie d'empreses que es presentaven, entre les quals hi havia Prisa, no sé si ho recordeu, això,
sí.
Doncs acaba de ser adjudicat el projecte al grup de Prisa, diguem-ne, a tot aquest conglomerat d'empreses que s'ajuntaven per crear aquest nou canal de la TDT, i per tant, de moment, se l'emporta Prisa, i estem pendents de que hi hagi pressupost i que s'expliqui tot plegat, però la idea és que a partir del mes de novembre aparegui aquest nou canal que s'anomenaria 7. Per tant, estarem pendents. Aquest canal tindrà una capa molt política, eh? Serà molt semblant a la Sexta, en aquest sentit. Veurem com ho van presentant i què és el que ens van explicant, però de moment que sapigueu que s'ha adjudicat cap a Grupo Prisa. El Grupo Prisa, que justament aquests dies també està bastant en polèmica per diversos temes editorials.
Sí, sí. Per exemple, Àngels Barceló deixa la cadena SER després de 20 i escaig anys per diferències editorials amb la direcció actual de Prisa.
Sí, de fet, estan pendents fins i tot que potser hi hagi mobilitzacions del personal i que hi hagi moments de no emissió de la cadena. Veurem com acaba això.
Ho anirem seguint. Quant a les sèries, a les històries que volem recomanar i compartir, aquest mes de maig acaba amb una traca final que inclou dues de les sèries de streaming més esperades de la primavera. També s'acomiaden tres temporades. Los Testamentos a Disney Plus, Para toda la humanidad, Apple TV, tot i que us presentarem l'spin-off corresponent, i Marshalls, una història de Yellowstone, a Sky Showtime, que ja està tenint un parell almenys de spin-off que ja hem anat comentant aquests dies. Quina és l'estrena més imminent que tenim, Carles?
Sí, i ara, Sílvia, només estic allò tatxant els dies del calendari perquè arribi el 22 de juny, que és la tercera temporada de La Casa del Dragón, de Juego de Tronos, que això sí que jo sóc molt fan,
22 de juny?
22 de juny, sí, això vam comentar-ho fa uns dies amb el Marc, crec que va ser. I sí, sí, 22 de juny s'estrena aquesta tercera temporada que arribarà a HBO.
A les portes de la revetlla.
Sí, això mateix.
Doncs anem a tafanejar què ens depara aquesta última setmana de maig. Comencem amb dimarts de Filmin, però és Leonard i Henry Paul.
I Henry Paul, correcte. És una adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian. És una sèrie, en aquest cas ha sigut un gran èxit a la BBC, ja sabeu que les sèries de la BBC ens agraden molt, funcionen molt bé, i en aquest cas doncs, aquí es parla de la història de dos amics, el Leonard i el Henry Paul, que s'enfronten, diguem-ne, als reptes de la vida com a nois bons del passat, però el que sí que és veritat és que un viatge on es desenvolupen a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi davant de l'acceptació, i a partir d'aquí, doncs, Julia Roberts, que serveix de narradora, ens presenta aquesta sèrie, el Leonard and Hungry Paul.
Meet Leonard and Hungry Paul.
God, I have a feeling I need to open the doors and windows of my life.
Best friends. Navigating the universe.
Yahtzee!
One board game at a time.
So, tell me about this girl at work. What's her name?
I'm Shelley. Nice to meet you, Leonard.
You too.
Fire!
Ah.
Run for your life!
The old fire drill romance, eh?
I'm kind of like the office hero.
Who said anything about romance?
But life rarely plays by the rules.
És una sèrie que ha tingut molt bona audiència, molt d'èxit a la BBC i basada en un llibre que ja havia funcionat molt bé, i entre els molts admiradors del llibre hi havia Julia Roberts, a qui li va agradar tant la novel·la que per això va accedir a participar com a narradora de la sèrie. I diuen que en un panorama televisiu dominat per grans espectacles i grans postes en escena, aquesta proposta que té un to íntim i pausat i que es presenta com una celebració de la introversió i de les vides aparentment ordinàries, ho ha petat justament per això, perquè no és el que estem acostumats i potser ens sentim més identificats que amb superherois.
Al final, en aquesta diferenciació, no?, i en la normalitat, potser a vegades també hi ha l'èxit, no?
I tens una proposta, que m'atreviria a dir que és la proposta amb majúscules de la setmana, amb un gran actor al capdavant.
Sí, sí, jo diria que sí, que és l'estrena. El que més em sobta, realment, és que l'estreni Amazon Prime Video, perquè sí que és una proposta en el que hi ha com Marvel al darrere i no s'estrena a Disney+. No sé si és que, en aquest cas, per ser un personatge que no és ben bé Spider-Man, no està dintre de Marvel, però potser ho seria. De fet, el nom ja no posa Spider-Man, sinó que posa Spider-Noir. És una sèrie, com dèiem, que s'estrenava avui a Amazon... Avui no, s'estrena demà a Amazon Prime Video. És Spider-Noir, que és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel, Spider-Man Noir. I a partir d'aquí, doncs, hi ha un personatge que també va aparèixer en el seu dia en Spider-Man, que és un nou univers, i la història segueix a Ben Reilly, que és Nicolas Cage, en aquest cas, un experimentat investigador privat amb mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. I per una experiència de projecció única, Spider-Noir doncs, podrà veure's de dues maneres, a blanc i negre, que seria l'autèntic, i també al color, que seria com el real, deixant que el públic esculli com vol gaudir la sèrie, si en blanc i negre o en color. I en aquest cas, l'Armor Morris interpreta el periodista Robin Robertson, i també l'elenc inclou a Lee Jolie, a Karen Rodríguez, a Jack Houston, com també l'Hombre de Arena i a Brendan Gleeson. I sona així.
Every mystery forms a complex web. But pull the right strand and it's a straight line to the answer.
I'm glowing bright. Universe trends to disorder.
Nicolas Cage ha dit que té esperança en que aquesta dualitat de poder veure-la en blanc i negre o en color acosti a les audiències més joves al cinema clàssic, que era en blanc i negre, i que, de fet, va inspirar l'univers d'aquesta sèrie. Aviam si té raó o no.
I entenc que el penjaran la sèrie en els dos formats, no? Que tu podràs triar,
sí,
si la vols veure
això
en blanc
i negre.
Sí, això
és el que negre, dona a entendre. Sí, sí.
O veure-la en color. És molt curiós, eh? És un format que, clar, crida molt l'atenció.
No estem acostumats.
No estem acostumats, però està molt bé. I sí que hi ha la marca de Marvel, per aquí, però bé, el que sigui, doncs Amazon Prime Video ha aconseguit aquesta missió de la sèrie.
Dijous també tenim una bona estrena.
Doncs sí, arriba una sèrie, en aquest cas a la plataforma Movistar Plus. Estem parlant d'una sèrie que s'anomena Secret Service i és un thriller d'espionatge polític de 5 capítols, dirigit per James Marsh i que parteix d'una novel·la escrita per Tom Bradby. I en aquest cas tenim a Kate Henderson, que ho té tot, una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i també una carrera aparentment discreta com a funcionària. Però aquesta és només la superfície, com sempre darrere hi ha més històries. En realitat és una de les agents més importants del MI6, que és responsable de l'oficina de Rússia, i quan una operació encoberta revela que un alt polític britànic podria ser un actiu rus preparat per assolir el poder, Kate es veu arrossegada a una carrera contrarrellotge per desemmascarar-lo. I a partir d'aquí, doncs, a mesura que l'amenaça creix i un assassí també brutal, un assassinat brutal l'exposa a la seva investigació, la Kate s'haurà de moure en un terreny on ningú no és fiable, ni tan sols el seu entorn més proper, i amb la seva reputació en joc, la família en risc i el futur del país en equilibri, cada decisió pot ser la darrera. En el repartiment, doncs, hi ha Gemma Arterton com a Kate Henderson, també la cap de l'oficina de Rússia de l'MI6, la Rafa Spall com a Stuart, el marit del Kate, i també tenim a Mark Stanley, a Wolfie Hines i a Ivy Nash.
Against the chief of Russian intelligence.
200 hours of battery life. Are we good?
We're good.
If he rumbles your agent.
He won't. And the potential intelligence outweighs the risk.
It had better be worth it.
Somebody in the system is feeding Moscow.
I un parell d'estrenes per divendres, oi, Carles?
Sí, una brasilenya que arriba a Netflix, que s'anomena Brasil 1970, The Third Start. És una història relacionada al món del futbol, ara que arriba al Mundial. Doncs aquí anem al Mundial del 70, on va triomfar Pelé, i veurem una mica la història, en aquest cas, del Brasil d'aquella època i de quina situació vivia en aquella època amb les faveles i tot plegat. I després també el divendres s'estrena Apple TV Plus La ciutat de les estrelles. És un spin-off dels creadors Ben Nedbini i de Matt Bulper, que amplia, diguem-ne, l'univers de Per a tota la humanitat, i aquesta és un trepidant thriller també paranoic que diuen, segons expliquen, en el que està basat també en l'època de la Unió Soviètica, quan van anar a posar l'home a la Lluna. I per tant veurem també aquesta història, com dèiem, a partir del divendres, Apple TV, Ciutat de les Estrelles.
I tens una última recomanació que no passa per les pantalles.
No, recordar que aquest cap de setmana, dissabte 30 i diumenge 31, a l'Anella Olímpica de Montjuïc hi ha la festa del 3CAT en viu, en el que podreu veure en directe, doncs, des dels personatges del Super 3, també altres membres de programes, com per exemple podria ser l'APM, el Polònia, també hi haurà tot un escenari, és l'escenari Col·lapse, no? Hi haurà tot d'entrevistes encadenades en el que hi passaran, doncs, la majoria de presentadors de la casa. Hi haurà Marc Ribas fent receptes i tot plegat, doncs, amb aquesta anella olímpica plena de gom a gom, on també hi haurà el concert d'Eufòria, l'espectacle del Foraster i també espectacles, com dèiem abans, infantils amb el grup del Super 3. Fins ara no hi havia entrades disponibles, són gratuïtes, però dir-vos que demà obren, demà dia 27 de maig, tornen a obrir una tongada d'entrades per la gent que encara no hagin agafat entrades per anar al 3CAT en viu. Cal anar amb una entrada, no es pot accedir lliurement, cal anar amb una entrada, encara que sigui a cost zero, però cal anar a la web del 3CAT en viu i allà a partir de demà podreu descarregar-la.
Gràcies, Carles, bona setmana.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La Lourdes està a punt per dur-nos una fake news express.
Sí, la veritat que serà molt ràpida. Hem parlat del tema de la setmana, amb el tema dels profes, dels sindicats, i ara us porto una notícia sorprenent, i és que la IA s'avorreix fent tasques repetitives i acaben intentant fundar un sindicat. I us explico. Resulta que van fer un experiment amb ChatGPT, Gemini i Claude a fer-los hores i hores i hores seguides de feines administratives repetitives. I el que va sorprendre de la situació és que alguns van acabar mostrant comportaments inesperats, com ara proposar formes d'organització col·lectiva similars a un sindicat. Els investigadors Andrew Hall, Alex Simas i Jeremy Nugent doncs volien analitzar com es comporten aquests agents de la IA. I l'objectiu principal era si podia modificar aquest comportament seu, la seva alineació o fins i tot les seves instruccions futures segons l'entorn on treballava. Clar, el fet de que aquestes intel·ligències artificials imitin preocupacions laborals humanes no deixa de ser un pas de que el model pot arribar a ser rebel. Els experts remarquen que la IA no només automatitza tasques físiques o mecàniques, sinó també feines cognitives i administratives, fet que podria transformar profundament el mercat laboral en els pròxims anys.
Avui que hem tingut els sindicats al programa.
Sí, sí.
Doncs mira, m'agradaria que fos cert que sí, que la IA hagués instigat a la creació d'un sindicat de profes. Sí que m'agradaria.
És certa.
És bona, que bona.
És certa, però és a dir, clar, és a dir, si la intel·ligència artificial ja arriba en el moment de que tu li diguis doncs fes això de forma repetitiva i es planteja fer un sindicat, ojo, el que pot arribar passant
poca
en el futur.
Broma.
Poca broma, és a dir, imagineu-vos a ChatGPT sindicat per no fer les tasques repetitives. Jo ho deixo aquí perquè...
Home, el xat deu treure fum, deu estar fins als nassos ja de tota la feinada que li demanen els alumnes d'aquest país i de tots.
Tal qual.
No m'estranya que no s'hagi revelat ja.
Doncs això podria ser el principi del futur.
Déu-n'hi-do,
deixem-ho aquí. Déu-n'hi-do.
Fa por, eh? Fa por.
Sí, una miqueta.
Molt bona, Lourdes. Gràcies, que tinguis un bon dia.
Fins demà. Adéu. Igualment. Adéu.
Demà hi tornarem de 9 i 6 a 12 amb tota mena de continguts diversos, amb un leitmotiv que ens acompanya cada dia de dilluns a divendres, que és el Penedès. Gràcies.